Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Durant la sessió matinal del judici del procés han testificat l'expresident català Artur Mas, l'exvicepresidenta del govern Soraya Sáenz de Santa Maria i el diputat d'Esquerra Joan Tardà, el qual ha començat la seva declaració en català.
Bé, en primer lloc vull dir que jo parlaré en català. De fet, parlaré en català a les preguntes de Vox.
Mire, vamos a... No empezamos bien. No empezamos bien. Mire, de entrada, cuando yo le he preguntado a las generales de la ley, si usted me dice que quiere hablar en catalán, pues probemos lo necesario y decidimos lo necesario. Pero usted sabe que como testigo tiene la obligación de emplear la lengua oficial del foro y del lugar donde se está desarrollando el juicio. Una cosa es que la sala haya concedido el derecho a cualquiera de los acusados a expresarse en su propia lengua, sin perjuicio de que por razón de la metodología que se le ofrecía o que se tomaba o se le ponía a su disposición se ha producido un rechazo, pero otra cosa bien distinta es que los testigos no se expresen en la lengua oficial, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231, cuando se trata de actos procesales que se desarrollan en esta sede.
En breu ha de començar el testimoni de l'exministre Montoro i, a continuació, el de Mariano Rajoy. Paral·lelament, el president Torra està defensant en aquests moments al Parlament l'avantprojecte dels pressupostos de la Generalitat. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre destinarà 3 milions d'euros en millores i tasques de manteniment als camins de Lleida, Almancelles, Alcarràs i Gimenells i Pla de la Font. M1FM, Pere Giral.
Bona tarda. Es tracta d'unes millores als camins que discorren paral·lelament al Canal d'Aragó i Catalunya arreu de diversos municipis del Segrià. Les actuacions es durien a terme entre aquest any i el proper i permetrien millorar la mobilitat i la seguretat en aquesta xarxa de camins, molt utilitzada també pels veïns en els seus desplaçaments diaris. Consisteix en unes millores plantejades per l'alcalde de Gimenells i el Pla de la Font i també per la presidenta de l'EMD de Raïmat en el decurs de les reunions de treball mantingudes amb la subdelegació del govern de Lleida. Aquestes demandes del territori van ser traslladades per part de la subdelegació a la presidenta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Maria Dolores Pascual, amb l'objectiu de conèixer l'estat dels projectes que depenen de l'organisme de la Conca i traslladar les peticions formulades per diversos ajuntaments. La Confederació ja va destinar a l'octubre del 2017 una partida de 300.000 euros per dur a terme millores en aquesta xarxa de camins del Canal d'Aragó i Catalunya gestionats per la Confederació.
I a Arenys, el projecte Radars continua buscant voluntaris. Ràdio Arenys, Gemma Codina.
El projecte té per objectiu detectar gent gran que viu sol a Arenys de Mar i que pugui estar en risc. De moment hi ha 15 persones voluntàries, però la idea és aconseguir-ne més. Per aquest motiu s'ha organitzat una xerrada el divendres per parlar dels objectius i detalls de com es farà l'acompanyament i de quina manera s'hi poden involucrar. Ho ha destacat la tècnica del projecte Radars, Carla Álvarez.
Té un doble objectiu, perquè per una part el que hem de fer és sensibilitzar la població de que existeix aquest projecte i per altra banda, molt bé, necessitem voluntaris per dur a terme la tasca del projecte. Per tant, busquem sensibilitzar i informar la població i captar més voluntaris, exacte.
Els voluntaris faran un curs de formació on hi participaran tècnics i membres d'entitats vinculades a persones d'avançada edat que poden aportar la seva experiència. Després es posaran en marxa campanyes com el porta a porta per la detecció de persones grans que viuen soles i per aconseguir que els comerços s'hi adhereixin.
A aquesta hora això és tot. Gràcies per la seva atenció. Que passin bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Tal com estan les coses, no sé per què estem trigant ja massa a començar a tirar endavant una adaptació als temps actuals del Cròniques Marcianes, un show televisiu nocturn on es faci en format show, per tant, befa, festiu, escarni de tot el que està passant arreu del país. Necessitem ja, i a nivell català, un programa d'aquestes característiques, una adaptació de Boris Izaguirre que a la nit surti Soraya o que pugui dir allò, oh Jordi, que guapo eres, no? O que hi hagi aquells debats, no? aquella cosa enfrontada entre Coto Matamoros, Carmen Hornillos, una adaptació actual del Mariñas, de la Maria Antonia Iglesias, del Carlos Ferrando. És tota aquesta cosa, un programa on es cridi, on s'insultin, on hi hagin talls, si s'insultin entre ells, on hi hagin talls del judici i preguntes del fiscal, i on hi hagi... Vaja, jo crec que s'imposa, com a mínim durant aquests dos mesos o tres que pugui durar aquest judici. La gent demanda aquest tipus d'informació, i si no, només cal mirar a les xarxes socials, al Twitter, al Facebook, com es van a buscar els talls, els fragments, el que es comenta. Es necessita un programa, un show televisiu d'aquestes característiques a nivell català. Si no som capaços de fer-lo, és a dir, si en Cerdà no vol tornar a fer tele i no vol reemprendre aquest camí, hem de trobar com a mínim una adaptació catalana de l'Alfons Arús i els seus talls de veu. És a dir, un Arusitis. És igual, una cosa curta, no cal que... Però algú que es dediqui a treure els fragments més espectaculars, més cridaners, i que després es generi un petit debat. Amb això l'Arús no era molt brillant, La gent que tenia no era el perfil del Cròniques. Però que es generi aquest debat, i tu, i jo, i Mas, i no com el Cascabel al Gato, que la gent era tota de la mateixa corda, i no com el Fax, que tot és tan correcte i tan ben posat que dius, bueno, sí, però saps que no es desmanguillarà la cosa. No, un format on sapiguem anar cap al perill. Una mena de Sálvame, però a la nit i portat a la política i al judici. Jo crec que això s'imposa, crec que tindria molta audiència, que a més funcionaria molt i molt bé, i que rellençaria la franja nocturna de la televisió a límits insospitats. El cac es queixaria, com sempre, i ningú el veuria, com sempre. No? Això no, coses a casa no les veiem, però després les audiències posen de manifest que sí. És com el 33 o la 2, que tothom la veu, però després hi ha un 0% de xer. Aviam si algú s'atreveix a fer-ho, els de Mediapro, en Roures, aviam si s'atreveix a fer-ho, a impulsar-ho, i ho podem veure ben aviat, que s'espavili, perquè el judici trigarà molt, però impulsar aquestes coses també són certament complicades. Si necessiten equip, aquí en tenim un. Per nosaltres que no sigui. Ben trobats, com estem? Us saludo en nom d'aquest extraordinari equip de programa que cada tarda fa aquest programa que es diu El Far i que no és un xou radiofònic, però que algun dia s'hi acabarà convertint. Ja veureu que sí. Valverde, Joan Bosch i Sergi Mir, els controls tècnics, Judit Castells, Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, Cristina Cantal, Isabel González i Josep Maria Cano. Fins les 7 en punt de la tarda.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I els companys del Servei Meteorològic de Catalunya, com és el cas avui d'en Xavier Soler. Xavier, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb una previsió del temps molt semblant a la que hem tingut aquests darrers dies. No ha canviat gaire la història, em sembla.
Doncs no ha canviat. De fet, avui s'estan assolint temperatures que segurament seran les més altes de tota la setmana. Creiem que avui serà el pic en el que, doncs això, s'assoliran aquests valors més elevats. I estem parlant de valors al voltant d'ara mateix 24, 25, 26 graus a molts punts del prelitoral, també de la Catalunya central i també de les valls del Pirineu i Prepirineu. Per tant, aquests valors anormalment elevats per aquesta època de l'any sembla que s'anirien suavitzant a partir de demà i el que resta de setmana.
Per tant, avui fem cim amb temperatures. A partir de demà davallaran, però em sembla que no gaire, no? És a dir, davallen poc.
Efectivament, molt probablement avui s'assoliran alguns rècords de temperatura. Ara els companys de clima doncs, ho estan avaluant, ho avaluaran d'aquí una estona, quan ja s'hagin assolit totes les temperatures màximes, però de cara a demà, malgrat que baixin les temperatures, és molt segur que encara s'assoleixin valors per sobre del que tocaria per aquesta època de l'any. Malgrat això, aquest vent de component, ara que bufa, de sud-est, a la costa, de marinada, fa que ben bé arran de mar les temperatures siguin relativament suaus, al voltant dels 17, 18, 19 graus, però només que ens anem una miqueta cap endins, cap al prelitoral, les temperatures ja són de 25-26 graus. Per tant, en definitiva, Els que no els agradi la calor, doncs haurem d'esperar demà i els propers dies.
Escolta, inversió tèrmica hi ha o no? M'ha semblat sí. Sentir aquest matí, eh? Que sí?
A primera hora del matí és molt clar la inversió tèrmica, és a dir, que la temperatura és més alta als cims de les muntanyes que no pas al fons de les valls, però ràpidament, amb la sortida del sol, tot això ja es va equilibrant, però sí que és molt notable aquests dies que, doncs, que succeeixi aquest fenomen.
I si et sembla que vam fent un cop d'ull a la previsió del mar, no? La situació de corrent i de vent i aquestes coses a nivell de mar, de navegació.
Doncs mira, en principi molt tranquil·la. Avui, ara que estàvem consultant les boies, i en principi estan al voltant dels 40-50 centímetres, una que permetria una navegació relativament tranquil·la, però sí que és veritat que a partir de demà, juntament amb aquesta davallada de les temperatures, doncs entrarà una mica de tramuntana i mestral en els dos extrems del país. I allà farà que doncs, la mar estigui una mica més esverada, al voltant de metre, metre i mig. Però fora d'aquests indrets, a la costa central, aquí la situació es mantindrà molt tranquil·la.
Xavier, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Fins després, a reveure.
Adéu-siau.
Connectem amb l'actualitat.
I avui l'actualitat ens arriba en clau de successos perquè una baralla entre dos grups a Cornellà de Llobregat ha acabat amb la mort d'una persona, Ivan Fernández.
Un home ha mort després de ser apunyalat al carrer enmig d'una baralla entre dues bandes. Així ho han confirmat els Mossos d'Esquadra, que van rebre l'avís al voltant de les 5 de la matinada. Segons els Mossos, l'home apunyalat era un jove de 22 anys i de nacionalitat equatoriana. Els agents també han detingut dues persones. El primer, un home de 28 anys i de nacionalitat espanyola, detingut per la seva presumpta relació amb la mort del jove. En canvi, el segon, de 36 anys i de nacionalitat equatoriana, ha estat detingut per haver participat de la baralla que va provocar l'homicidi. Quan la policia va arribar al lloc dels fets, al carrer Sant Ildefons de Cornellà, la baralla ja havia acabat i només van trobar el jove estirat a terra amb ferides greus provocades per una arma blanca. Per aquest motiu, no es descarta cap hipòtesi sobre l'origen de la baralla i serà a partir d'ara l'àrea d'investigació criminal de la Regió Metropolitana Sud qui es farà càrrec de la investigació dels fets.
I no deixem de parlar, en aquest cas, de persones que han traspassat, de morts, perquè l'Ajuntament de Barcelona no tindrà, finalment, funerària pública. Així ho ha decidit el ple del consistori aquest mateix matí, Isabel.
PDeCAT, Ciutadans, PSC i Partit Popular, que sumen una majoria, han votat en contra, mentre que Esquerra Republicana s'hi ha abstingut. D'aquesta manera, l'Ajuntament posa punt final a un debat que fa més de 2 anys que arrossega i que, malgrat els intents, no ha aconseguit sumar els suports necessaris. El projecte funerària municipal es va presentar el novembre del 2016 i durant tot aquest temps ha estat tirat enrere en dues ocasions. Finalment, el govern de Colau va aconseguir el suport de la CUP per tirar-ho endavant, acceptant algunes de les peticions que el grup feia de tenir entre aquestes peticions, doncs, de tenir 26 sales de vetlla amb 3 tanatoris. Malgrat el resultat de la votació, malgrat que s'ha tirat enrere, el regidor de presidència, Eloi Badia, ha dit que el ple no marca un punt final, sinó un punt i seguit, i que no abandonaran aquesta necessitat. Per la seva banda, l'alcaldessa Ada Colau ha manifestat el seu disgust per la posició adoptada, sobretot pels grups polítics d'Esquerra Republicana i el PSC, a qui ha acusat de no votar-hi a favor per interessos partidistes.
Veurem quina possibilitat tenen de tornar a posar aquest tema altre cop damunt de la taula. Gràcies, fins després.
Fins ara.
I, per cert, no s'ha matat, però podria haver-ho fet el ciclista que ha caigut des d'un pont de 8 metres d'alçada a Tossa de Mar, Cristina Cantal.
El ciclista ha sortit de la via i s'ha estimbat des d'un pont de la J-682 al municipi de Tossa de Mar. Aquest sinistre viari s'ha produït avui cap a 11:45 del migdia a l'altura del quilòmetre 34. Tot i haver caigut de 8 metres d'alçada, l'accidentat ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona en estat de poca gravetat. En l'assistència del ferit hi han participat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, un helicòpter medicalitzat del SEM i els bombers de la Generalitat, que han baixat fins al fons del precipici i han transportat el ciclista fins l'helicòpter. L'accident ha provocat el tall de la carretera durant 2 hores i s'ha reobert el trànsit cap a 2:45 del migdia.
I el Baix Empordà, Sant Antoni de Calonge i Calonge volen un emissari submarí per a l'aigua de pluja.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni vol un emissari que li permeti abocar al mar les aigües plujanes del nucli costaner. Proposen que s'instal·li l'emissari aprofitant la construcció de l'espigó projectat a la zona d'Es Monestir, que forma part del projecte per estabilitzar la platja de Sant Antoni. El protocol per a la redacció del projecte tècnic es va firmar el maig del 2018, però de moment no disposen encara del finançament per part de l'Estat. El projecte està ara en fase prèvia de redacció i per això l'Ajuntament ha demanat que s'inclogui ara l'emissari submarí dins d'aquest projecte, que encara no ha començat.
I el subdelegat del govern de Tarragona, el senyor Joan Sabater, acompanyat pel cap del Servei de Costes de Tarragona del Ministeri per a la Transició Ecològica, el senyor Toni Espanya, han visitat aquest mateix matí tres actuacions de millora ambiental a les Terres de l'Ebre, executades pel Ministeri espanyol. Judit Castells.
L'obra més gran ha estat el camí de Guarda a l'abadia dels Alfacs. La primera fase de 2,6 quilòmetres permet l'accés des de Poblenou del Delta fins a la Torre de Sant Joan, on l'Ajuntament d'Amposta té previst fer una zona d'interpretació, posar uns planells i explicar la història d'aquesta torre. Aquesta actuació pren finalitat en la protecció davant el canvi climàtic i la regressió del Delta. El projecte preveu convertir aquest camí en una via verda turística per a bicicletes, caminants i vies de serveis per a regants. La infraestructura està alçada sobre graves i pedres i algunes parts que van reforestades amb vegetació autòctona. Des del Ministeri asseguren que estan treballant en més projectes en altres zones del Delta, perquè diuen el govern espanyol té molt interès en la zona, unes actuacions que comparteixen l'interès de la protecció mediambiental juntament amb l'interès turístic. També han visitat les cases d'Alcanar per veure una altra finalització d'obra d'actuació davant dels danys ocasionats pels temporals del passat mes d'octubre, que ha consistit en posar escullera de pedra per protegir la costa, i també s'han desplaçat fins l'Ampolla per veure les actuacions finalitzades de protecció fruit dels forts aiguats. El manteniment de les obres el farà el Ministeri d'Espanya.
I el cicle integral de l'aigua de Tarragona, des de l'arqueologia clàssica fins a l'època contemporània, s'estudiarà i es difondrà. Això és el que han explicat aquest matí Daniel Rodríguez.
Serà gràcies a un conveni que s'ha signat entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, la Universitat Rovira i Virgili i l'empresa d'aigües Ematsa. L'objectiu és difondre, com deies, el valor de l'aigua com a recurs i que la seva perspectiva històrica expliqui la importància d'aquest recurs. El compromís és elaborar un catàleg dels elements patrimonials implicats per valorar el seu nivell de conservació i les necessitats de restauració de cadascun dels elements. Josep Fèlix Ballesteros és l'alcalde de Tarragona i president d'Ematsa.
Hem de aprendre i entendre perfectament com, en un moment determinat en què probablement no hi havia canvi climàtic, almenys tan evident com ara, però sí hi havia unes dificultats enormes de construcció, perquè és obvi que hi havia menys tecnologia a l'abast, van ser capaços de resoldre un tema tan important com l'abastament de l'aigua.
El catàleg recollirà els elements patrimonials vinculats amb la captació i portada d'aigua que hi ha a Tarragona, però també a la Canonja, al Catllà i als Pallaresos.
El FAR, produït per Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. Professions.
Doncs avui apartat a l'espai de professions volem parlar dels muleters. Havíem parlat de les muletes, recordo, però no dels muleters. Judit Castells, qui eren els muleters?
Doncs ara ho coneixerem de la mà de l'historiador rapitenc Josep Pitar, que el tenim aquí als estudis de Radio Delta. Bona tarda, Josep.
Bona tarda, Judit.
En què consistia aquest ofici?
Bé, l'ofici de muleters era un ofici que consistia en... eren els encarregats, quan no hi havia moll, quan no hi havia llocs per atracar les embarcacions de pesca, eren els encarregats de transportar a les tripulacions, sigui de terra cap al vaixell o del vaixell cap a terra, i a més tots aquells productes que evidentment se necessitaven en el dia a dia a bordo, no? Des de les provisions per a menjar fins a les xarxes o els galls o els morts o qualsevol de les coses que es necessitaven a l'embarcació. investigació. Per tant, podem dir que la seva feina consistia en això, en a la matinada portar els pescadors fins a la seva barca i quan arribaven a terra, al revés, portar-los de la barca cap a terra.
Podríem dir que eren una mena de taxistes.
Bé, si vols dir-ho d'aquesta manera, eren, ja et dic, els que solien ser membres de la mateixa tripulació. I solien ser els membres de la tripulació que ja tenien una certa edat, que potser se desenvolupaven ja amb certa dificultat a la barca, al dia a dia, i per tant la seva tasca ja quedava a terra. Una tasca, d'altra banda, molt important, perquè, evidentment, no feien només això, sinó que també miraven de fer les gestions a la confraria al Pòsit, a la confraria de pescadors, o anaven a parlar en la comandància, en l'ajudantia militar, o anaven a veure si les xarxes que estaven reparant i estan reparades. És a dir, a banda de fer, com tu dius, de taxistes, a banda d'això també tenien altres comeses a terra, anar a fer la compra, el gasto, que diuen, no? I, per tant, era una part importantíssima i pràcticament capdalt del funcionament del dia a dia d'una embarcació.
És a dir, també eren una mica supervisors, no?, de tot el que estava passant a terra, d'alguna manera.
Los encarregats, d'alguna manera, los que... Pensa que la jornada començava normalment al voltant de les 12 de la mitjanit i a diferents llocs, en aquest cas de Sant Carles de la Ràpita, del poble, quedaven allí tots els muleters de totes les embarcacions. Quedaven als porxos, a la plaça de l'Ajuntament, i bé, després anaven cada un casa per casa de la seua tripulació amb un crit característic que els cridaven una un a cada tripulant. Arribaven a casa de Juanito i feien Juanito, alça! I llavors Juanito havia de baixar baix i tal. Anaven a la casa de Pepito i el mateix, no? I una vegada ja tenien tota la gent avisada, ells anaven cap al moll, agafaven la muleta i esperaven que tota la tripulació arribés per a portar-los, això sí, a la barca, a la parellona o a l'embarcació de motor que estigués afondejada i que per començar la jornada.
Per tant, era un paper el seu essencial, és a dir, encara que sembli anecdòtic, no?, una mica de suport de les, entre cometes, activitats principals, no és així. Les activitats principals no funcionaven si aquesta gent no feia bé la seva feina.
Evidentment, Josep Maria, la veritat és que eren part fonamental i, per tant, no s'encarregava tampoc a qualsevol, no? El patró, l'armador, en aquest cas, li encomanava a algú de molta confiança, per dir-ho així, perquè, d'alguna manera, era la seua veu, la seua a terra. I, per tant, el fet de començar la jornada cada dia o per desembarcar les captures, el peix, al final de la jornada, per anar a la llotja a vendre-les, també depenien, evidentment, de l'eficàcia dels muleters.
Comentaves abans que eren homes especialment els que feien aquest ofici?
Sí, bàsicament, només eren homes. Estem parlant de finals del segle XIX, principis del segle XX, la primera meitat del segle XX aproximadament, i per tant la feina bàsicament era una feina masculina, tot i que és veritat que les dones també van jugar un paper importantíssim des de remar en algunes embarcacions o la més coneguda, no?, que és la de remendar sàcies.
I quines edats tenies? Perquè has comentat que els muleters eren les persones que no estaven tan bé físicament com per navegar.
Solien ser ja gent d'una edat avançada, que havien format part de la tripulació activament d'aquella embarcació i que, per tant, en un moment determinat ja tenien una certa edat com per emprendre el tràngol cada dia, no?, de sortir al mar i enfrontant-se a la duresa. Penseu que estem parlant, ja us dic, de finals del XIX, per tant, pesca del ressegament, bàsicament pesca en parellones, moltes hores i de lluita en unes condicions climàtiques bastant dures, no? I per tant, a certa edat, doncs, ja feien això. Deixaven d'anar a la barca a pescar per a dedicar-se a ser muleters.
I de fet, escolta'm, les muletes era també una embarcació prou característica, és a dir, els muleters se'ls deia així perquè eren els que governaven les muletes i la muleta, de fet, era una embarcació molt característica de la zona de l'Ebre. Per tant, diguéssim que aquesta era una feina molt lligada a la vostra realitat geogràfica.
I tant és així, Josep Maria, que després aquestes muletes en alguns ports encara s'han conservat, tot i que ara és per a activitats esportives, és a dir, ara es fan regates de muletes, no?
Sí.
Moltes festes majors als pobles, hi ha una competitivitat entre muletes de la Mella de Mar en els de la Ràpita o en els de les cases o fins i tot dins el riu, no? I ara sí, se fan competicions de muletes perquè, efectivament, tal com tu dius, la muleta és una embarcació, podem dir, pròpia de les Terres de l'Ebre.
Però com a professió en si és cosa del passat, no? Més o menys, quan se va deixar de...
Clar, a mesura que a cada port hi ha una infraestructura que permet atracar les embarcacions a terra i, per tant, fer la càrrega, descàrrega de les captures, embarcar la tripulació, posar la barca a les diferents arts, clar, llavors ja no fa falta aquesta figura perquè directament la barca atraca al moll i, per tant, és des del moll que, d'una manera més fàcil, evidentment, se fan totes aquestes operacions. Per tant, per exemple, en el cas de Sant Carles de la Ràpita, el moll pesquer s'acaba les obres l'any 1950, podríem dir que a finals de la dècada dels 50, a principis de la dècada dels 60, l'ofici de muleter, diguéssim, va desaparèixer.
Aquest comentari és aquells comentaris que solem fer aquells que no hem fet mai la feina, no? I que tenim aquesta visió romàntica de oi, quina pena que hagi desaparegut. Això ho dius quan no ets tu el que et toca aixecar-te a les 500 del matí, anar despertant a la gent i portar-los fins a la barca. Però, és a dir, per no caure en això, però sí que és veritat que senten propi de les Terres de l'Ebre, home, es fa estrany i certament sap una mica de greu que no hagi quedat pràcticament res de tot aquest ofici.
No, i pràcticament el pas que anem, Josep Maria, ni el nom, com aquell
ja,
que diu, no?
Ja.
Perquè, evidentment, és el que tu dius. Ara mateix estem associant les muletes a competicions esportives entre pobles i, per tant, poca cosa més. Però l'ofici aquest d'aixecar-te a les 12 de la nit està tota la jornada pendent de si és en aquesta hora de despertar un a l'altre, després anar a la comandància, després anar al pòsit, mirar si les xarxes... És a dir, anar a fer la compra, clar. És a dir,
sí, sí.
Per tant, és veritat que no queda pràcticament més que el nom, no? I algun vell muleter que encara està en vida.
Aviam, si ni que sigui per aquesta cosa que jo trobo molt rància i que fan la majoria d'ajuntaments, de, bueno, fem una mica de turisme, aviam si fent això turísticament ho aixequem, i gràcies a aquesta mandanga turística estem recuperant algunes tradicions antigues. Aviam si ni que sigui per això algú, com a mínim ni un cop l'any o dos, referencia aquest ofici i la feina que feien aquesta gent imprescindible per la sobrevivència de la pesca a la zona del Delta de l'Ebre.
Esperem.
Esperem que així sigui. Josep, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat i, en tot cas, des d'aquí, des del FAR, intentarem treballar perquè això no es perdi, com a mínim no es perdi del tot, que quedi a la memòria de la gent.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
A tu, que vagi bé. Judit, fins després. Seguim connectats.
Fins ara.
Vinga, cuida't, sí, ara. A reveure. I, de fet, això passa a molts altres llocs. Ara, l'altre dia parlàvem de la pesca des de la platja que feien a Lloret, que ho han recuperat gràcies al turisme. Sembla que estem perdent algunes coses i que caldria, com a mínim, que quedessin en la memòria popular. Nosaltres hi arribem a 4:45 de la tarda. Ens aturem i després parlarem d'un informe que ens ha generat avui alguns dubtes.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Som un riu, som bala.
Je chante mes joies, mes peines pour tous les marmots qui courent. Le cœur à l'envers, presque sans bagage, juste une grande valise vide et les yeux grands ouverts vers l'aventure et le partage. Som el dia que comença.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bé, és evident que no són 4:45, que són 4:05. Però estava pensant en per què... Sabeu què pensava? Que hi ha dies que a 6:45 les senyals horàries no sonen. I dic... Ah, vale, és a dir, se t'han colat ara.
Molt bé.
Doncs no patiu, ja està. Ha estat una qüestió d'ordre intern. Anem a l'informe aquell que us he dit que ens havia cridat molt l'atenció i al qual ens hi volem aturar. Hi ha un informe que ha fet, han fet des de València, han fet a l'Institut, ho diré bé, l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, i que posa de manifest que Barcelona i Madrid són les ciutats amb millor qualitat de vida. En molts àmbits, amb molts motius. Econòmics, culturals, per potència de recuperació econòmica, per capacitat d'invenció i de generar patents, per estudis i nivell educatiu dels seus, de la gent que hi viu, i també per qüestions mediambientals. I ara sé que està el convidat a sentir-nos al telèfon i dic jo que per qüestions ambientals Barcelona i Madrid són les millors ciutats, tenint en compte que avui estan les dues amb un avís d'alerta per contaminació, és ser pel cap baix agosarat. Però en tot cas, intentem-ne saber una miqueta més, i per això saludem a un investigador de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques i persona que ha elaborat conjuntament amb d'altres aquest estudi, com és el senyor Ernest Reig. Senyor Reig, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Per tant, quan més junts vivim, és a dir, quan més densament poblat tot, millor, és a dir, més inquietuds culturals, més nivell socioeconòmic, més capacitat per combatre els problemes relacionats amb la crisi, contràriament al que moltes vegades s'ha apuntat, no?
Bé, això és el que anomenem els economistes economies d'aglomeració urbana. Mm-hmm. El viure en una gran ciutat, en una gran àrea urbana funcional, permet a les empreses aprofitar els avantatges d'un mercat de treball més dens, ofereix també aspectes interessants per a les persones que cerquen feina perquè tenen un ventall d'oportunitats més ample, més variat, i tot allò condueix a uns augments de productivitat que l'experiència indica que realment és més fàcil també de trobar en els grans nuclis urbans. Això no vol dir que no puguem també trobar àrees urbanes d'una dimensió intermèdia que també puguem gaudir d'elements molt positius des del punt de vista de la qualitat de vida o des del punt de vista de la innovació. Però el que nosaltres trobem, efectivament, a escala del conjunt del sistema urbà espanyol, és que Barcelona i Madrid normalment sempre apareixen entre el grup d'àrees més capdavanteres, particularment pel que fa a les condicions socioeconòmiques i també als aspectes vinculats a la economia del coneixement, allò que diguem els aspectes de treball qualificat, d'utilització de tecnologies més avançades, i el que és espectacular és la gran concentració d'ocupació en els sectors intensius en coneixement en aquestes dues grans ciutats. Pràcticament entre les dues s'enduen entre un 40 i un 50% de l'ocupació en aquests sectors més avançats.
Per tant, allò que fem de vegades, o que en alguna època s'ha fet, no, me'n vaig a viure en una zona, en un poblet, no, en una zona de costa, com ens fem nosaltres ara, no, que veig al mar, tinc la platja i tal, tot això té un cost. És a dir, quan decidim primar doncs, això, no, els passejos per la platja o el sortir al balcó de casa i poder veure el mar o el fet d'estar en una població de 3-4 mil habitants, 5 mil habitants, tot això té un cost per la societat i per nosaltres mateixos, també.
Normalment sí que té un cost. És un cost que no és solament individual, perquè una de les coses que podem constatar en l'estudi que hem fet és que quan augmenta el volum de població, normalment això acaba tenint un impacte positiu en els nivells d'ingressos per habitant. No? Ara, També és veritat que nosaltres parlem no solament de ciutats, sinó d'àrees urbanes funcionals. Clar. I aquestes àrees, que venen a ser com grans àrees metropolitanes, en alguns casos són molt grans. I això vol dir que podem trobar indrets dins d'aquesta gran àrea en què tinguem una qualitat mediambiental molt interessant i que això no impedisca que estiguem a prop del nostre treball o que tinguem no massa lluny els serveis que ofereix un centre urbà de gran dimensió. O sigui que realment això no vol dir que siga necessari viure en el centre de Madrid o de Barcelona per a gaudir d'aquests avantatges que he esmentat abans, no?
Correcte, és a dir...
I nosaltres, a banda d'això, també trobem que no solament Madrid i Barcelona, sinó que n'hi ha algunes altres ciutats, sobretot ciutats del País Basc, de Navarra, algunes ciutats catalanes també, que no són Barcelona, com Girona, per exemple, sí, que també observem uns nivells de qualitat de vida molt, molt, molt bons, no?
De fet, ara llegia que en condicions socioeconòmiques les millors ciutats són Eivissa, Barcelona, Sant Sebastià, Madrid i Girona, seguida de, finalment, Palma de Mallorca, no? Per tant, sí, no només les dues, no només les grans urbes, com puguin ser Barcelona, Madrid, Sevilla, València, no?, que són grans ciutats, sinó també aquestes ciutats, entre cometes, en el context espanyol, intermitges, també són bones àrees per poder-hi viure, no?
Efectivament. I no solament en el que són les condicions socioeconòmiques, sinó també en allò que nosaltres hem anomenat condicions d'habitabilitat, és a dir, condicions que no són estrictament ja econòmiques, com per exemple el clima, que nosaltres l'hem valorat també, l'atractiu turístic, la presència de zones verdes en la ciutat, la utilització del transport públic i fins i tot la seguretat, perquè el que està molt clar també és que les ciutats molt, molt grans pues, tenen moltes vegades problemes també de delictes, no? De mancança d'alguns elements de seguretat que, en canvi, en ciutats de dimensió inferior pues, no són un problema. O sigui que realment nosaltres no hem limitat a lo que és la condició de nivell de vida, per dir d'aquesta forma, l'anàlisi. Hem tingut en compte un total de 35 indicadors i, per tant, bueno, crec que podem oferir un balanç relativament equilibrat, no?
Per tant, aquí es tracta de trobar l'equilibri entre la concentració, és a dir, la quantitat de gent per metro o per quilòmetre quadrat que visqui i que sigui interessant pel context de la societat, però també no sobrepassar-nos. És a dir, no cal que siguem Brasília, no? El Brasil, no? Que viuen tots apinyats, però tampoc no cal que siguem Sant Jaume de Frontanyà, que en viuen 27, no? És a dir, hem de trobar l'equilibri.
Sí, perquè és que depèn un poc de la dimensió que estiguem considerant, no? Si estem considerant l'habitabilitat, el sentit cívic, la seguretat, pues possiblement això el podem trobar en les mitjanes. Ara, si el que ens interessa sobretot el component més de productivitat i innovació, això binomi, pues la veritat és que a pesar de les tecnologies modernes de la comunicació, el que indiquen molts estudis, no solament a Espanya, sinó a altres països també, és que la proximitat entre la gent permet unes interaccions, un intercanvi d'informació que és molt afavoridor de la innovació. Jo recordo ara, per exemple, un estudi fet als Estats Units que mostrava que el 45% dels registres de patent es produïen solament en quatre grans àrees urbanes del país.
Clar.
Vol dir que el nivell de concentració en allò que anomenen els actius de la propietat intel·lectual i els elements més vinculats a l'economia del coneixement, realment això ho trobem bàsicament en les grans ciutats.
Doncs algun dia, Ernest, li explicaré... Jo tinc una teoria molt... bueno, tan polèmica, eh? Jo sap que aquí de vegades fem descomptes als peatges perquè entre setmana, per la gent que va a treballar, i el cap de setmana els posem un altre cop al preu car, per entendre'ns, no? Jo soc el que pensa que hauríem de fer-ho al revés. Hauríem de fer que la gent que va a treballar pagués el peatge més car, perquè així evitaríem que la gent se n'anés a treballar, a viure, lluny d'on treballa. I, per tant, ens estalviaríem molts calés amb infraestructures, molts calés amb carreteres, amb trens, amb etcètera, etcètera, i hem de facilitar la vida a la gent que vulgui, en el seu temps d'oci, sortir a gaudir fora del lloc on viu i treballa. I sé que això a molta gent els genera un neguit, però bueno, va una mica per aquí, no? És un estalvi per tots. La concentració, al cap i a la fi, també és estalvi i riquesa.
Exactament. La concentració, sobretot, estalvia diners també a les administracions públiques, no? Perquè hi ha economies d'escala en la utilització d'infraestructures dissenyades per a molta gent. Quan, pel contrari, cal estendre els serveis públics sobre un territori que està molt desconcentrat, molt, diguem-ne, basat en nuclis petits, doncs això és prou més car, no?
I tant.
Aleshores, sota una perspectiva molt estrictament comptable, podem dir, els costos de les grans aglomeracions per càpita moltes vegades són més baixos que els costos del manteniment d'una xarxa de petits nuclis tot arreu del territori, no? Això és més, sí, més complicat. La qual no vol dir que els territoris no densos, no densament poblats, tenen també uns actius molt importants, no? La natura.
Sí, sí.
Tot això, en definitiva, és els elements que poden fer també reviscolar a molts nuclis petits, però sota la perspectiva de la demanda de la gent que viu als grans nuclis urbans, no? Però moltes vegades el manteniment del medi rural està molt vinculat a l'accessibilitat des del medi urbà.
Sí, sí. Ernest, li agraeixo molt. Ernest Reig, investigador de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques. Hem fet un petit abans d'aquest estudi que serà presentat, per cert, demà. I, en tot cas, que la gent li fumi una ullada, perquè ens situa bastant en un context que hauríem de valorar. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vostès.
A reveure. Molt bona tarda. I, per cert, parlant d'infraestructures i parlant d'autopistes, Cristina Cantal, tenim novetats, no? Doncs sí, tenim novetats perquè la plataforma SOS Costa Brava va criticar a través d'un comunicat que la Generalitat ignorés la suspensió cautelar del projecte de prolongació de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar. En parlem amb en Joan Mora, que és membre de SOS Costa Brava i portaveu de la plataforma Aturem la C-32. Senyor Mora, bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Què està fent la Generalitat?
Doncs això és el que ens portem preguntant nosaltres fa uns mesos, perquè, com bé has dit, l'autopista del Maresme, que acaba actualment doncs, al terme municipal de Tordera, fa uns anys que està planificada doncs, que arribi fins al sud de la Costa Brava, Blanes, Lloret i Tossa, i aquest projecte va arribar fa ara 4 anys. Nosaltres ens hi vam oposar per al fort impacte ambiental que té, però també un impacte econòmic important, perquè és una infraestructura molt cara, i vam aconseguir que els tribunals doncs, sostinguessin cautelarment el projecte. I què ens trobem ara? Doncs que passat la Generalitat va tornar a iniciar els tràmits per impulsar novament aquest projecte, que està suspès cautelarment, arribant a la situació que ens trobem avui en dia, una situació paradoxal on, per una banda, tenim aquest tram d'autopista suspès cautelarment i, per altra banda, tenim que la Generalitat l'ha tornat a tramitar i ara mateix està en procés de licitació d'obra.
Clar, aquí ja fa temps que, bueno, ja fa temps que ens afaitem, i si preguntem a la Generalitat segurament el que ens dirà és no, com que nosaltres creiem que el que estem fent està bé i creiem que és imprescindible i necessari i a més pensem que ho hem fet tot correctament, doncs a l'espera de la sentència nosaltres ja anem avançant perquè quan ens doni la raó puguem mirar de tirar l'obra endavant el més aviat possible.
Sí, nosaltres portem molt temps amb converses amb diferents personatges de l'administració, fins i tot ens hem reunit amb algun conseller, i sempre ens han dit que tot estava molt ben fet, fins que ha arribat als jutjats i ho han suspès cautelarment. Nosaltres, per nosaltres, el que és més important d'aquesta qüestió és que fins fa uns anys teníem un departament de medi ambient, que era una miqueta l'encarregat doncs d'avaluar aquests projectes dels departaments de Política Territorial i Obres Públiques, però des del moment en què va néixer la Conselleria de Territori i va desaparèixer la Conselleria de Medi Ambient, ens trobem que són ells mateixos els que fan de jutge i d'àrbitre, no? I, I llavors, doncs clar, que ells mateixos que han d'avaluar els seus propis projectes et diguin que no estan bé, no és lògic. Per això sempre et diuen que ells ho fan tot bé. Ells mateixos es fan els informes i els hi donen el vistiplau, no? Però des del punt de vista del territori, doncs nosaltres, que coneixem bé el territori, coneixem les necessitats, coneixem les alternatives, doncs sempre hem dit que el que cal fer és millorar la infraestructura que ja existeix actualment i que evidentment té una sèrie de mancances, i no obrir noves xarxes, noves vies d'alta capacitat a sobre per al mig del bosc, no? Yeah. Amb tota la importància que actualment tenen, doncs, els cada vegada menys espais forestals que ens van quedant. I aquí està la contradicció d'aquest departament.
Ara heu detectat que aquesta tramitació, aquesta licitació, la Generalitat la pretén tirar endavant. Què fareu? És a dir, més enllà de fer-ho públic, podeu fer alguna cosa? Podeu fer alguna actuació cautelar?
Nosaltres hem presentat un segon recurs, contenciós administratiu, i estem a l'espera que s'accepti a tràmit aquest recurs i puguem demanar també la suspensió cautelar del projecte, perquè hem detectat que segueixin havent-hi mancances, no? Fins ara s'estava utilitzant una declaració d'impacte ambiental que era de l'any 2000 per fer un projecte l'any 2015, i això els jutjats ens va donar la raó, i ara ens trobem que en aquest nou tràmit, doncs el que han fet és agafar el mateix projecte que ja existia i crear-li el pla d'avaluació perquè sortís afavorida l'alternativa que era el projecte que ja existia, que és exactament el mateix que es fa sostenir, no? I llavors això és el que nosaltres ara hem impugnat i estem esperant, doncs, que el tribunal, doncs, prengui una decisió. Nosaltres, doncs, no deixem de demanar a la conselleria de reunions per poder mirar a buscar solucions per no haver d'arribar en aquest punt, però desgraciadament és l'únic que ens està donant resultat.
Doncs, aviam, si som capaços de canviar una mica aquesta manera d'actuar i arribem a un consens amb el territori abans de tirar endavant licitacions, que vés a saber si després ens tocarà, d'alguna manera, pagar-les, indemnitzar-les, si finalment els tribunals ens acaben donant la raó, en aquest cas a la plataforma.
Exacte. El que estàvem comentant, que els problemes no són només ambientals, sinó econòmics, perquè pensàvem que la concessió de l'autopista del Maresme acaba l'any 2021, que seria l'any que acabarien les obres. Per tant, aquesta inversió que faria en primer moment l'empresa concessionària, com que no podria recuperar-la perquè es finalitza la concessió, implicaria automàticament que es prorrogaria la concessió. I ens podríem trobar que una autopista del Maresme, que està pagada 50 cops, doncs es tornés a allargar un altre període d'anys per amortitzar aquesta nova inversió, no? I això també, doncs, no acaba de lligar molt bé amb les declaracions del conseller de que no hi haurà renovació de les concessions. Però clar, si tampoc hi ha partides pressupostàries per fer aquesta infraestructura, ja, també és una incoherència, no?
Joan, estarem a sobre d'aquesta qüestió. Moltíssimes gràcies, Joan Mora.
Molt bé.
Que vagi molt
bé.
Gràcies
a vosaltres. Molt bé, bona tarda.
Bona tarda. Membre de SOS Costa Brava i portaveu de la plataforma Aturem la C-32. Ara mateix, a Madrid.
Tomé esa decisión siendo consciente de que tenía que tomarla. Bien, es decir, que bien, pero una situación imposible a sabiendas de que se arriesgaban a eso, que es lo peor.
Señor Rajoy, si lo mío es más sencillo. Yo le he preguntado...
Eso es la aplicació del 155, que és el que ara mateix estan debatent. Aquest matí, Joan Tardà, Artur Mas i Soraya Sáenz de Santa Maria, i aquesta tarda Mariano Rajoy, són els testimonis que estan declarant el judici de l'1 d'octubre. Han acabat de declarar ja els encausats, i en paral·lel aquest matí hem sabut que després de 2 anys a la presó, rècord per un delicte econòmic a l'estat espanyol, Sandro Rosell ha estat posat en llibertat sense fiança a l'espera de que continuï el judici i evidentment, de la sentència. Clar, quan tu t'estàs a la presó 2 anys i després resulta que no ets culpable, que no és el cas de Sandro Rosell, que de moment no sabem si ho és a dir, de moment encara el jutge no ha determinat, o en el cas dels Jordis, o en el cas d'en Josep Rull, o en Turull, o en l'Oriol Junqueras, quan tu t'estàs a la presó 1 any o 1 any i mig i després resulta que finalment t'absolen, què en queda de tot això? És a dir, quina responsabilitat pren o té l'administració de la justícia en l'aplicació d'una mesura cautelar que després resulta que no era necessària. Ho volem preguntar, perquè clar, ara aquest matí ha estat un matí molt intens i sobretot arrel del cas Rossell, doncs ens ha generat aquest neguit. Salvador Mestre és president de l'Associació d'Advocats Voluntaris de l'1 d'octubre. Senyor Mestre, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Què passa si ara, per exemple, quan acabi el judici de l'1 d'octubre, després d'un any i pico a la presó, doncs el senyor Cuixart, o és igual, o la senyora Forcadell, acaben absolts?
Bé, si acaben absolts, sí que els hi cap una via contenciosa administrativa. Tenen tot el seu dret a reclamar per aquesta presó preventiva decretada pel jutge d'instrucció. Sempre i quan acabin absolts, absolts vol dir absolts del tot, d'acord?
De tot, sense cap sí, sí. Res.
Bueno, bàsicament sense cap pena de presó, d'acord?
Vale.
Llavors poden reclamar, a veure, reclamar es pot reclamar sempre, però perquè tingui una certa viabilitat, doncs en via administrativa per una causa que, és a dir, poden demanar responsabilitat patrimonial a l'Estat es denomina anòmal funcionament o funcionament anòmal de l'administració de justícia. Mm. És a dir, on cal provar que aquesta absolució podria haver estat contemplada també pel jutjat d'instrucció que va dictar la presó provisional, la presó preventiva.
En el cas de que la sentència per mal funcionament o per sentència injusta o per presó injusta o fins i tot per judici injust, com hem vist recentment amb el cas Otegi, arribés d'Europa, la justícia espanyola aquí no assumeix cap mena de responsabilitat.
Bueno, no, també allà, aleshores, sempre i quan s'estigui dintre dels terminis, s'entén que també posa en evidència l'anòmal funcionament de l'administració de justícia, és a dir, la sentència d'Europa posaria en evidència aquest anòmal funcionament de l'administració de justícia i donaria lloc també a la corresponent reclamació per responsabilitat patrimonial. Se'n donen casos, sí. Se'n donen casos amb diguéssim, delictes o judicis d'aquesta entitat. És més complicat, perquè sí que el jutge d'instrucció pot, seguint els criteris que dona la llei d'enjudiciament criminal, dictar aquesta presó provisional. Per exemple, parlàveu del tema del Sandro Rossell.
Sí.
I ho heu dit molt bé, és a dir, portava gairebé 2 anys en presó preventiva. 2 anys és el màxim per presó preventiva. És a dir, es pot acordar un any en pròrroga d'un altre any,
sí,
o quan es preveu que ha de ser més llarga la instrucció o que es pot allargar directament 2 anys. Aleshores, no he tingut accés a la interlocutòria avui de llibertat de Sandro Rossell, però és evident que el tribunal ha tingut en compte que s'estaven complint els terminis. I com que s'estaven complint els terminis, s'ha optat per bàsicament l'única cosa que es podia fer.
Ja.
Crec que hi ha casos molt justificats que pots esperar un mes, donen una sèrie de marge, i també cal distingir en el cas de que hi hagi una sentència condemnatòria no ferma. És a dir, en el cas de que hi hagi una sentència condemnatòria no ferma, es pot acordar continuar en presó, que com que la sentència no és ferma, continuarà sent presó preventiva, fins a la meitat de la pena que se'ls ha imposat en aquesta primera instància. També es pot optar per deixar-los en llibertat, com és el cas de la manada. És a dir,
ja,
el cas de la manada,
ja,
es va optar per deixar-los en llibertat. També podrien haver optat perquè continuessin fins a la meitat de temps de la condemna.
Per tant, si no ho deia, passa per arbre, però, per tant, des del moment, en el cas dels Jordis i dels polítics empresonats, dels presos polítics, en el moment que es decideix que entrin a presó preventiva, l'absolució es fa complicada.
Bueno,
perquè això seria, suposaria assumir que hem actuat amb excés de cel, per entendre'ns.
Sí, bueno, amb excés de cel ja ho estan deixant en evidència una mica els fiscals, no?
Sí.
Vull dir que casa seria així. Evidentment, si quedessin absolts, tenen tota la via contenciosa administrativa per demanar responsabilitat patrimonial a l'Estat. La qüestió aquí està que eliminem la segona variant, perquè com que el Suprem no té segona instància, és a dir, el Suprem, en aquest cas, el Suprem no pots anar amb un altre.
Yeah.
Si tu dic que un jutjat de primera instància o un jutjat de penal pots apel·lar a l'Audiència Provincial, en el cas del Suprem no hi ha cap recurs que sigui el d'empara constitucional. Amb la qual cosa, doncs, bueno, sí, se podria interposar aquest empara constitucional per les causes que estan taxades, però si no, doncs, el cas de resultar condemnats és esperar el tema del Tribunal Europeu dels Drets Humans. Per cert, la primera que ho ha portat és la Carme Forcadell, precisament per aquesta presó preventiva.
I una altra qüestió, aquests dies a les xarxes socials... Jo soc dels que pensa que hem de riure al final, perquè si et poses a riure massa d'hora, al final el riure se t'acabot acabat i girant en contra.
Totalment, però hi ha moltes fases als judicis.
Exacte, sí. I per aquí vaig. Les xarxes socials estan fent molta mofa, motius tenen, d'altra banda, del paper que estan fent els fiscals. Certament, fins a dia d'avui, ha estat el paper una mica vist des de fora de la trista figura. Ja veurem com continua el procés. Però això és normal? És a dir, o és una estratègia? Perquè realment hi ha moments que sí que és veritat que dius, hòstia, és que no tenen ni discurs.
Veiem, jo esperava la sessió d'avui. De fet, mai he esperat, fins abans de parlar amb vosaltres, com eren les preguntes del Ministeri Fiscal a Mariano Rajoy.
Sí.
I per començar, jo no dic que, evidentment, no sigui d'una manera espontània, però per començar... li dona, diguéssim, bon peu al president del tribunal, a Marchena, per demostrar que no se n'està de corregir els fiscals. És a dir, perquè fins ara és veritat que eren els acusats, però ara que són testimonis de l'acusació i d'alguna defensa, resulta que el propi president del tribunal, a Marchena, li ha tingut de dir al fiscal dues o tres vegades, donar-li indicacions de que no estava fent les preguntes com tocava, i fins i tot algun ha estat a instàncies d'algun advocat de la defensa. És a dir, perquè això, els que d'alguna manera estem més o menys acostumats, veiem que no... Sí que es nota que
Salvador, per una banda... faig una cosa, ho dic perquè haig de deixar-te allà, perquè se'm tira sobre el temps. En parlem amb més tranquil·litat, si et sembla, d'aquí uns dies i ho observem, d'acord?
Sí, oi tant.
Gràcies.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 8:45 del vespre, i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 9 del vespre. Segon passi, els dissabtes a les 4 de la tarda.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Què collons Miami ni que Florida veig? Què passa amb Califòrnia i tots els bois de la veig? Si aquí tenim mil platges com la de Tamaret, d'Empúries fins a l'Ebre hi ha més sol que Tahití. Què carall ens passa amb tot el que tenim? Coca-Cola, Jack Daniel, Jim Beam, i diu que Califòrnia ara fan un gran bé. Si és molt millor que compro jo el sindicat, a 5 duros l'ampolla, nanos, que estic parat. I després ens diuen que és que som agarrats. Però sense un rock and roll i dius que ara hi ha aquesta gent. Potser
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Thank you.